morena, qué gusto de mirarla toda la vida, mi compañera toda la vida será la mi morena.
A Luis Delgado. La fisioteràpia tal com és.
Passa un minut d'un quart de set. Bona tarda novament, amics oients. Aproximadament 7 de cada 10 persones han patit alguna vegada mal d'esquena. De fet, es tracta d'un dels dolors o de les molèsties més comunes en la nostra època i el nombre de casos tendeix a augmentar a causa de diversos factors, com ara el sedentarisme, l'increment de l'esperança de vida o la tendència a l'obesitat en moltes persones. El mal d'esquena pot ser de diferents tipus i també té la seva causa en diferents causes, segons el cas, en diferents factors. El més comú és el mal d'esquena de l'esquena baixa, o també anomenat lumbago. En molts casos, les molèsties lumbars són conseqüència de lesions i contractures musculars. Potser hem aixecat grans pesos de manera inadequada o hem fet algun moviment sobtat i violent de torsió que pot haver provocat un intens dolor a l'esquena, i això és el que patim com a conseqüència. Aquests són només dos dels molts exemples que podríem posar sobre lesions a l'esquena. Aquest mal d'esquena de tipus puntual acostuma a superar-se de manera automàtica per ell mateix. És qüestió de tenir una mica de cura, paciència i aguantar un parell de dies o setmanes fins que remeti totalment. Per donar suport a la recuperació n'hi ha prou amb una cura bàsica i també prendre medicació si cal per al dolor. També ajuden algunes teràpies de contrast, fred, calor i fins i tot un bon massatge. Si el mal d'esquena persisteix durant més d'uns quants mesos, es considera un dolor crònic i pot ser un símptoma d'un problema subjacent, és a dir, d'una malaltia o dolència com ara una hèrnia discal, una estenosi espinal o la malaltia discal degenerativa. Però avui ens volem centrar en aquells dolors quotidians que de vegades no duren molt, però que són molt molestos. D'això parlarem avui amb el nostre expert, Luis Delgado. Conversa d'educació fisioterapeuta. Solucions amb les mans per als problemes de cada persona. Doncs d'això parlem sempre amb el nostre expert, el fisioterapeuta Luis Delgado. Luis Delgado, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi, bona tarda als oients de Ràdio Estel, una tarda més.
Doncs avui parlarem d'un tema que dona per molt, però avui ens ha semblat oportú fer una introducció i si ens queden coses, doncs en parlarem en propers programes.
Segurament quedaran moltes coses a comentar i a dir, perquè l'esquena és una de les eines més complicades que tenim al cos. Són una multitud de petites articulacions entre vèrtebra i vèrtebra, i en tenim moltes, i sovint tenim, i com tu has bé dit a la introducció, pues molta gent ha tingut, té i tindrà mal d'esquena per moltes raons, per moltes causes, per molts problemes que durant el nostre dia a dia, ja no només a l'activitat física, sinó en la nostra activitat laboral, fem coses que no fem bé i que, a més, des d'aquí sí que vull dir que no es preveuen bé i no tenim una consciència d'educació sanitària. Ni nosaltres com a fisioterapeutes, ni la població en general, prenem consciència del que fem malament, que després això acaba comportant doncs, aquests problemes d'esquena, no? Tant cervicals, dorsals com lumbars. És a dir, tenim problemàtica d'esquena a tot arreu, en tota condició, i sobretot molt important també dir, a tota edat. Cada vegada més tenim nanos petits, 7, 8, 9, 10 anys amb mal d'esquena. I això és molt problemàtic, i això cada vegada té una incidència més alta, i això hem d'intentar, de la forma que sigui, intentar minimitzar, reduir i inclús evitar aquests problemes. I moltes de les vegades és un tema de prevenció més que de curació.
Doncs ara entrem més a fons en matèria i avui volem dedicar el tema a l'esquena perquè el proper programa, que serà l'últim de la temporada, anirà sobre els problemes més relacionats amb la calor, més diversos, ja no només de l'esquena, sinó d'altres tipus. Mm. Bé, recordem, amics oients, que tenim obertes les línies. Si voleu trucar-nos per entrar en directe o fer alguna pregunta sobre mals d'esquena, podeu trucar-nos al 93-409-2771 o al 93-409-2772. Bé, quins són, senyor Delgado, els símptomes més comuns del mal d'esquena que es troba vostè? Perquè 7 de cada 10 persones són moltes, eh?
Sí, sí.
A Catalunya, per exemple, o a Espanya.
Realment és una incidència molt alta de gent que passa per la nostra consulta, ja sigui del fisioterapeuta, a vegades del metge, eh? Vull dir que la gran majoria de consultes que tenim, tant a l'hospital com aquí a la consulta, etcètera, etcètera, venen relacionades amb mals d'esquena. I hem de fer, sobretot, una molt bona anamnesis de per què aquest mal d'esquena, perquè realment símptomes n'hi ha moltíssims, com tu dius, i cada vegada, i cada pacient explica els seus d'una forma diferent, perquè sí que és veritat això que dèiem, no? Que l'esquena està formada per moltes articulacions petites entre si i que cadascuna pot donar una sintomatologia molt diferent, tot i estar un al costat de l'altre. I explicarem tranquil·lament, o intentarem explicar, perquè la gent entengui què passa, no? Símptomes comuns. Normalment, els símptomes normalment que ve la gent a consulta és: tenim dolor a l'esquena, a la zona lumbar, que no baixa fins a la cama, és a dir, no estaríem parlant d'una ciàntica, sinó, com tu dius, d'una lumbàlgia o lumbago, eh? Tenim dolor a un costat d'un altre, també moltes vegades als dos costats a la vegada, tot i que no és molt freqüent, però sí que pot arribar-hi a passar, un lumbago bilateral. Eh? El dolor a vegades apareix d'una forma brusca. Estava aixecant una caixa i, clac, he notat que m'he quedat clavat, que és el típic, eh? M'he quedat clavat. Això és una gran contractura lumbar.
Per tant, vigilem quan carreguem pes. Eh?
Això és el que parlàvem abans de la prevenció. És a dir, molta gent, molta població encara no sap com s'ha d'aixecar un pes. I això hauria de ser una qüestió de formació, de prevenció, d'educació sanitària, que hem de fer els fisioterapeutes, però que hem de fer més professionals de la sanitat també, amb la qual i això estem perdent. Realment el mal d'esquena és una de les patologies que més gasto sanitari fa i que preveiem, o sigui, i que no preveiem bé. No fem la prevenció adequada, amb la qual jo crec que això seria un tema ja no d'aquest programa, sinó d'un altre estatuts, eh? De començar a mirar a veure què hem de fer amb això, perquè realment la incidència és molt alta, no?
És un tema de salut pública, encara que sigui lleu en molts casos, el problema d'esquena, però
sí, sí,
és de salut pública.
O sigui, la problemàtica, la majoria de les vegades, també hem de dir als oients que aquesta problemàtica, aquesta patologia no va més, i no tenim hèrnies discals, no tenim problemes importants d'estenosis del canal medular, coses d'aquestes, però sí que ens impossibilita igual 10, 12, 15 dies hem d'estar de baixa, i això suposa, primer, gasto sanitari, però a més, realment, que és el que ens interessa a nosaltres com a fisioterapeutes, és que el pacient té dolor i això l'invalida, el molesta i fa que la seva vida diària no sigui adequada i satisfactòria, amb la qual cosa previndre totes aquestes coses ens ajudarà a tots, a no tindre aquest mal, o com a mínim minimitzar el problema, que això seria important, no? Acabant amb el tema dels símptomes, doncs tenim contractures, a vegades sensibilitat, igual a la palpació de l'apòfisi espinosa, és a dir, l'espina de la vèrtebra, o als laterals, inclús a la pelvis, eh? Tindríem aquesta sintomatologia que els pacients refereixen, no? I a vegades, doncs, moltes vegades disminueix amb el repòs i s'incrementa amb l'activitat. Amb el moviment tenim més dolor que estan en repòs. En casos de lumbàlgia aguda, important, forta, el pacient refereix que ni sentat, ni estirat, ni dempeus, ni caminant, de qualsevol forma, el dolor sempre és agut, important, i que l'incapacita per fer pràcticament qualsevol tipus d'activitat. Eh? Vull dir que tenim aquí un ventall molt important de sintomatologia que és molt personal, cada pacient m'ho expressa d'una forma diferent, perquè realment amb nivell d'esquena no hi ha cap lesió igual, no hi ha cap tipus de patró, perquè poden vindre provocades per moltes coses i poden tindre uns efectes molt, molt diferents en cada persona, El mal d'esquena pot aparèixer, com comentaven, de forma sobtada. Aixec un pes i em quedo clavat i sé que aixecant aquell pes m'he quedat clavat i sé l'origen de la lesió, o de forma progressiva. Comença amb un doloret, no li faig molt de cas, continuo, vaig forçant, tant laboralment com esportivament, aquell dolor no remet, va cada vegada increixendo, i al final sí que tenim un dolor que ens acaba incapacitant. Vull dir que això seria també alguna de les coses que pot passar. Formigueig a les mans, si parlem de patologia cervical, formigueig a les cames, si parlem de patologia lumbar baixa, podem tindre sensació de formigueig. Si tenim pèrdua de força o realment una incapacitació important, ja sigui a nivell de braços, mans o cames, ja estem parlant d'una afectació nerviosa, neurològica important, que això sí que, ara en parlaríem també, és motiu de ràpidament anar al metge a diagnosticar, perquè això comença a ser perillós, El dolor pot ser, com parlàvem, crònic o agut. L'agut és el de causa sobtada, una caiguda, un traumatisme, i el dolor crònic pot ser aquest que parlem de 4 o 6 setmanes, que no remet, que continua fent mal, I això seria una mica els símptomes comuns que la gent, ja et dic, dintre de tot el ventall de sintomatologia que un pacient pot expressar, en aquesta cosa,
Bé, doncs, els símptomes que requereixen atenció mèdica ràpida dins d'aquests que ha comentat?
Sí. A veure, molt important tindre la gent en compte això, que si un dolor persisteix i no remet entre 6-8 dies amb medicació, amb l'escalfor, ara en parlaríem també, això hem de buscar solucions d'una altra banda, perquè la medicació no ens solventa aquest problema. Inicialment jo hem de recomanar, evidentment, anar a un fisioterapeuta, que jo crec que aquí és on hem d'incidir, i si realment el fisioterapeuta no veu les coses clares, ja derivarà un metge perquè faci un diagnòstic per la imatge, Però sí que és veritat que si comencem amb un dolor agut o crònic i aquest dolor augmenta de forma sobtada a un dolor viu, fort, que realment allò no ens podem moure, això és qüestió de visita mèdica urgent, perquè aquí passa alguna cosa, Si, com comentàvem abans, si tenim debilitat de dormiment a la cama o a la pelvis, zona de la pelvis, zona dels braços, realment perdem molta força, vol dir que no podem aixecar un got d'aigua, se'ns cau, no tenim sensibilitat suficient per agafar aquell got, o se'ns cau de la mà. Això és que hi ha aquí una compressió nerviosa molt important i això pot derivar en un cas greu, Vull dir que... I, evidentment, un dels casos més greus a nivell lumbar seria la incontinència urinària o falta, sense escapar el pipí. Això realment és una cosa ja... Quasi jo no diria ni d'anar al metge, sinó de trucar a l'ambulància que vingui a casa i ens estabilitzi ben estabilitzats i ja amb l'ambulància, amb la camilla, anar a l'hospital i que ens facin la ressonància adequada per veure realment què és el que està passant, perquè això seria greu, greu, greu.
Bé, doncs, factors de risc del dolor d'esquena és també important, encara que sigui ràpidament repassar-los.
Sí.
Queden ara mateix 6 minuts i mig de programa i tenim moltes coses per parlar, però vaja.
Penso que quedaran bastantes.
Seleccionarem les que puguem.
Sobretot, evidentment, quan més edat, més risc de patologia d'esquena, vull dir, quan més grans ens fem, degeneracions, artrosis, etcètera, vull dir que són importants. La genètica, però la genètica aquí no podem nosaltres fer res. Si una persona està predisposada genèticament a tindre algun tipus de problema hereditari, doncs no podrem fer res. Intentarem solventar el dolor, però no curar la malaltia. Els riscos laborals, molt important, el que parlàvem abans de la prevenció, sobretot gestos repetitius, sobrecàrrega de feina, sobrecàrrega de pesos, vull dir, a vegades ens volem fer, sobretot a l'edat jove, los machotes, i jo aixeco jo aquests 50 quilos, no, busquem ajuda, perquè al final això passarà factura, La vida sedentària, que parlem sempre en aquest programa, el no fer esport, el no fer activitat física, encara que sigui caminar mitja horeta un cop sí, un dia sí, un dia no, això ens ajuda a que la musculatura estigui tonificada i previndre aquestes problemàtiques d'esquena, sobretot. Una altra cosa important, molt important en la vida actual és el sobrepès. El sobrepès incideix molt actualment a la societat. Hi ha molta gent que té sobrepès, encara que sigui poc, i això, realment, si ens donéssim compte de la quantitat de sobreesforç que ha de fer una lumbar 5, una L5, que diem nosaltres, l'última lumbar, és exponencial, no és lineal l'augment de massa que ha de suportar aquesta vèrtebra. És a dir, un augment de 4 o 5 quilos que diem no és molta cosa, potser suposa doncs 30, 35, 40 quilos més que ha de suportar aquesta vèrtebra en un xoc, en un impacte o alguna cosa així, amb la qual estem alterant molt aquesta biomecànica.
I encara afegim el seure correctament, és important.
Les males postures que parlàvem ara, incrementades en el temps i incrementant el risc. Vull dir, estar mal sentat durant 10 minuts no ens passarà res, però estar mal sentat durant 4 hores, al final acabarem amb mal d'esquena, i si això es repeteix dia tras dia, i no són 4 hores laborals, sinó que són 7, 8 hores, davant d'un ordinador, malament posat, cervicals, problemes cervicals importantíssims, sobretot amb estudiants, que parlàvem ara, doncs, amb gent jove, tenim mals cervicals perquè estan estudiant d'una forma inadequada i seuen d'una forma molt incorrecta. I això no ho veu ningú, i això s'hauria de veure a les escoles i als centres de salut. Una altra cosa de mal d'esquena que ara em dirà, però això no es pot evitar. No es pot evitar relativament durant l'embaràs. Durant l'embaràs la dona adopta unes formes, una morfologia molt diferent a la seva habitual, que pot provocar mals d'esquena, però que a vegades també, a vegades ens tenim casos que ens venen dones embarassades, és que jo tinc una hèrnia discal i em fa molt mal durant el dia, i ara que estic embarassada no em fa mal. Hauria d'estar embarassada sempre. No pot ser. Però sí que és veritat que la biomecànica canvia. Aquest avançament de la pelvis fa que l'espai intervertebral s'obri i deixi de fer mal aquesta hèrnia discal. I és curiós, no? I després, una vegada emparit, torna el mal d'esquena perquè l'hèrnia no ha desaparegut. Però normalment sí que tenim problemes amb dones embarassades, sobretot perquè aquest augment de pes a la part davantera del cos fa que la musculatura de l'esquena hagi de treballar molt més intensament i perquè provoca mals d'esquena. I una altra cosa que sí que m'agradaria incidir-hi com a símptoma, està demostrat científicament que les persones que fumen tenen més mal d'esquena que les que no fumen. Amb la qual cosa, deixar de fumar serà una activitat preventiva pel nostre mal d'esquena.
I per què passa això? Pels mals que el mateix tabac provoca?
Bueno, hi ha moltes coses, sobretot per la nicotina que porta el tabac, però a més està demostrat que la persona que fuma normalment és més sedentària que la que no fuma. Perquè sí, és així. I a més, les capacitats respiratòries de les persones que fumen estan més disminuïdes que les que no fumen, amb la qual cosa encara tenen menys ganes de fer activitat física. Amb la qual cosa, no només pels productes que porta, que són afavoridors de problemes musculars, de baixa qualitat muscular, sinó que tot el que aporta i és de nova activitat física, etc, dels fumadors, fa que els fumadors siguin una població que té més mals d'esquena o més freqüents que no la resta de la població.
Passen 2 minuts i mig de 2:15. Us acompanyem en directe a l'espai La Fisioteràpia Tal Com És. Amics oients, avui penúltim programa de la temporada. Parlem dels mals d'esquena. Que no pateixin els oients, perquè recuperarem en futurs programes la temporada vinent, quan puguem,
altres temes. Ja ho hem dit al principi, que l'esquena precisament és una de les coses en les quals podíem estar parlant dies i dies sense parar d'això.
Potser per acabar ens pot donar, senyor Luis Delgado, alguna pinzellada sobre el que són els tractaments de fisioteràpia per al mal d'esquena. N'hi ha molts, segur.
N'hi ha moltíssim, i sobretot incidir-hi que són individualitzats, perquè cada persona té una esquena diferent i té una problemàtica que ha causat aquest mal d'esquena. Llavors, dividit en grans trets és els tractaments passius i els actius. Què fem amb els tractaments passius? Pues integrem tot el que és l'electroteràpia, els massatges, el fred, la calor, l'ultrasò, tot l'abastament de tècniques que utilitzem.
Utilitza vostè com a professional, amb les mans o amb les màquines, sobre el pacient.
Exacte. I l'altra part és el tractament actiu. I aquí sí que hem d'incidir molt amb els oients, que el mal d'esquena, una vegada que nosaltres hem recuperat aquest mal d'esquena, el pacient s'ha d'implicar activament i quasi diria que de per vida en complementar tota la sèrie d'exercicis que nosaltres proposem perquè aquesta musculatura no retorni a estar malament, no decaigui i provoqui una altra vegada mal d'esquena, amb la qual el tractament actiu quasi és més fonamental que el nostre.
Actiu, el que es fa cadascú, sota la supervisió del fisioterapeuta, però que cadascú s'ha de fer doncs, amb bones posicions, donant-se calor quan calgui.
Tindrà consciència de l'esquema corporal, fer tots els tractaments de tonificació que fem, sigui lumbar, sigui cervical, sigui toràcic, és a dir, hi ha tota una musculatura que s'ha d'entrenar, que s'ha de treballar i que la tenim deixada de banda la majoria de les vegades i la majoria de la població i que fa això que acabi malament la cosa.
És una queixa molt comuna, em fa mal l'esquena, que no s'espanti ningú perquè moltes vegades em fa mal l'esquena pot ser una cosa molt excepcional, d'unes hores, d'uns dies,
La majoria de les vegades es soluciona amb fisioteràpia. La majoria, el 80% dels casos, són problemàtiques musculars o d'una mala posició vertebral, però a vegades sí que tenim problemes importants.
Moltes gràcies, senyor Luis Delgado. Un divendres més. Un plaer tenir-lo amb nosaltres, donant-nos aquests consells de fisioteràpia, en aquest cas avui per l'esquena. Fins divendres vinent, que serà l'últim programa de la temporada.
Aquí estarem i sobretot recordar als oients que parlarem de temes de calor i de prevenció de coses durant l'estiu, que baixem una mica la guàrdia i sí, no s'ha de baixar.
Doncs endavant, perquè venen els dies de més calor.
Venen les vacances, sí senyor.
Sí. Fins aquí la fisioteràpia tal com és. Us hem acompanyat amb la Marianela Duarte a les vies de so i la Blanca Aranyó a la producció. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Seguim acompanyant-vos a Ràdio Estel. D'aquí uns minuts, la pregària de vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat.
Ràdio Estel. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Us oferim en directe la pregària de vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.